Bocins de Ciència amb Enric Llebot.
Aquests bocins de ciència avui els hem posat una mica d'abans, però vam quedar així, estaven com una mica impacients per continuar amb aquestes esferificacions i totes aquestes coses. És que al cap i a la fi, avui dia la ciència i la gastronomia estan molt i molt i molt lligades, cada cop més. Benvingut.
Hola, bona
Hola.
Matinada.
Sí que vam quedar unes quantes coses que ens van quedar pendents. No en el tinter, sinó a la paella, no? Podríem dir, o a la cassola.
Sí, a la cassola. Hi ha una cosa gairebé una mica prèvia, que són aquestes hores, potser a algú li agrada menjar un ou dur o un ou passat per aigua, allò per esmorzar, no?
Ui, això també dintre del món de la ciència hi ha molta explicació aquí a
sí,
fer, no?
Sí, 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 els ous és una cosa molt, molt divertida, no? Perquè
d'entrada ja són, allò que dèiem, ja són una esfera
aquella
ovalada,
forma,
no?
Sí, aquella forma tan curiosa, que hi ha maneres de saber si un ou està dur o no està dur, donant-li voltes, no? Si dona voltes com si fos una pedra, diríem, no? Vol dir que està dur, però en canvi, si està cru, i això és molt fàcil provar-ho,
allà, sí, al marbre de casa. Si allò que tens ous a la nevera i no saps si en tens que hi ha dur.
Clar,
no,
li dones la volta i si veus que va fent voltes irregulars vol dir que aquell no està ben bé dur. No?
Que no està ben bé dur o que és un ou
cru. O que és un ou cru, totalment. No?
Llavors, el que cau més així, paf, no? Aquest seria el dur?
Sí.
Ah, mira, sí, provarem, perquè veus, a vegades hem llançat ous sense saber si eren durs o no. Ja tenim un dubte esveït.
Sí, però llavors hi havia una qüestió que planteja d'una manera molt divertida una persona que també ha reflexionat i que parlem una mica més sobre la ciència i la gastronomia o els estris, que és en Claudi Mans, que té un llibre que es diu La truita cremada. No?
Sí, 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 que parla d'això de com s'enganxa, perquè s'enganxa o no s'enganxa.
Això mateix. Però també parla d'una cosa molt curiosa que sembla una tonteria, diu... es pot fer un ou dur al cim de l'Everest, al cim d'una muntanya molt alta?
Ostres, doncs això, clar, si m'ho preguntessin en un trivial una cosa d'aquestes, jo no sabria què respondre.
I un pensa, i per què es planteja això? I llavors això
té... pel tema de l'ebullició.
Això mateix.
Perquè
això
és
mateix.
Diferent la temperatura.
Clar, clar, perquè al cim d'una muntanya, com més alt anem pujant per les muntanyes,
la
pressió és inferior i, per tant, la temperatura d'ebullició és inferior també.
És inferior.
Clar.
Bé, llavors, si fóssim a l'Everest, a més de 8.000 metres, què passaria?
Doncs passaria que la temperatura d'ebullició de l'aigua és de 71 graus en comptes dels 100 graus que tenim ara aquí al nivell del mar, no? I llavors la pregunta és si amb 71 graus, fent bullir l'aigua amb 71 graus, n'hi ha prou per fer un ou dur.
Llavors, la resposta quina seria? La sabem o no? Sí, perquè m'he quedat així,
sí, sí,
no?
Llavors, és curiós, eh? Llavors, es fixa una mica en què vol dir que sigui dur o què vol dir que trenquen les estructures de les proteïnes i això es fa a unes temperatures que estan just per sota dels 70 graus. I, per tant, com que el cim de l'Everest es pot, l'aigua bull a 71 graus, ens aniria molt just, però fins i tot es podria aconseguir fer un ou dur. El que passa que hauria d'estar molta estona, uns 40 o 50 minuts.
O sigui, que faríem... Això a mi em costa més d'entendre-ho, perquè si la temperatura és inferior, vol dir que d'entrada sembla que la cosa és més fàcil, perquè hem de trigar tant de temps.
És més fàcil que bulli, però que la temperatura cuit també té que veure amb l'energia que es transmet a dintre l'ou. Com més alta és la temperatura, més energia es transmet i més ràpidament.
Correcte.
Aquesta energia va dintre de l'ou. No? Uh-huh. I justament ell diu, la temperatura n'hi ha prou per fer aquest trencament de les proteïnes, però en canvi, com que la temperatura és més baixa, el ritme a què la calor entra dintre de l'ou per fer aquesta transformació
és
més lenta i per tant s'hauria de tardar més a casa pràcticament amb... potser 5 o 8 minuts
es
fa un ou dur, no?
Si aneu a l'Everest, que és una cosa aquelles que dius, uf, qui no hi ha anat, oi? Home, ara, aquest pas em sembla que sí, que gairebé, perquè allò és com les Rambles ja. Però vaja, en tot cas, sapiguem que aquests receptaris de cuina que ens diuen tant temps de cocció no ens servirien
de res.
S'han
d'augmentar molt més.
En el cas de l'ou dur, doncs, si fossin 15 o 20 minuts màxim, doncs allà és més del doble,
sí,
no?
Sí,
o ben bé el doble.
I tant.
Doncs això ja està ben aclarit. Per exemple, una de les coses que l'altre dia m'han quedat a mi amb ganes de saber preguntar, allò que diuen de la carn, si s'ha de salar abans o després, o entremig, o ni una cosa ni l'altra, hi ha opinions per tots els gustos.
Sí, i segueixen igual.
I no hi ha manera de posar-se d'acord.
No hi ha manera de posar-se d'acord. I va bé, fins i tot, hi va haver una mena de congrés, de seminari entre cuiners i físics a París, es va fer.
Ui,
parlant d'això només.
Ses d'Orient es va tossar, vas a d'haver,
sí.
No?
Sí, i llavors hi havia qui pensava, deia, no, el que s'ha de fer és tirar la sal al començament perquè així tingui temps aquesta sal
que s'absorbeixi, que arribi
al centre del bistec, diríem, o del filet.
També hi ha una versió, ara jo diré aquesta, que és l'única que jo conec, que algú m'ho va dir una vegada, que si la carn la salem abans de la cocció, que llavors perd més aigua quan l'estàs fent, per exemple, el típic més habitual, que és fer la carn a la planxa, no?
I queda seca.
Queda més seca.
Sí, llavors això també
ho deien. Això és correcte?
Això justament també ho deien. Sí. I això, tot això se'n pot parlar. Bé, la qüestió és que en aquest congrés que es van fer van veure dues coses. En primer lloc, que si analitzaven amb el microscopi electrònic els filets en els quals s'havia tirat la sal amb força temps, o aquells que se li havia tirat al final, pràcticament, la penetració de la sal dintre de la carn és la mateixa, pràcticament uns 3 mil·límetres.
No
penetra molt poc. Per tant,
només és superficial.
És només superficial, i per tant l'únic que es va poder provar des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de la ciència, és que la penetració tant hi feia. No?
Ara, aquí el tema de l'aigua, si
el tema de l'aigua,
no?
Llavors no s'ha resolt ben bé, perquè llavors van veure que no depenia tant de posar la sal o no posar la sal, sinó del tall, i que hi han tipus de carn que,
si
segons va el tall,
través,
això mateix.
Allò que veus, les fibres que són
que van longitudinalment o transversalment, diríem, no? I veien que això depenia, és a dir, que hi pot haver, per dir d'alguna manera, un tall rodó, em sembla que parlaven, ara parlo una mica de memòria, no? Que podies haver salat amb molt temps i que aquell tall rodó sempre et seguia amb el suc i tot això, i en canvi un altre que el salaves just abans de menjar i et quedava sec com un tros de sabata.
Com una sola de sabata,
no?
Que diuen.
Com una sola de sabata.
Sí,
no?
Sí, sí.
I que, per tant, tenia que veure amb el tall. Eh?
Bé, en tot cas, per això tant, de perdre l'aigua, no? També diuen que té a veure molt amb l'hormona que porti la carn. Però això seria un altre tema.
Però llavors això encara és pitjor, no?
Per això, és molt pitjor, però en aquest cas no ens en ocuparem. I, per exemple, totes aquestes novetats, aquests nous plats i tota aquesta cosa que també veu molt de la tecnologia, no?
Sí, clar, sí. S'intenta contextualitzar i veure bé. De fet, tota aquesta nova cuina és utilitzar la tecnologia per produir nous sabors, noves formes de cocció. Per exemple, abans parlàvem de l'ou dur i hem dit que l'Everest costava molt, no? Doncs hi ha uns cuiners aquí a Catalunya, al celler de Can Roc, a Girona, amb estrelles Michelin, que justament s'han especialitzat en fer menjars fent que la cocció sigui molt lenta, perquè ells consideren que amb això es conserva molt els gustos, o es dona una característica de gustos,
sí,
molt,
del,
molt apreciable.
Xup-xup, no? Del xup-xup.
Sí, sí, és curiós, no? És curiós, és a dir,
clar,
que per
la
tant
la cuina no vol presses, de fet,
no,
això ho sabem.
Això mateix. I ells han mirat, de fet, tecnològicament, mirar què és el que s'ha de fer per tal de poder cuinar el més lentament possible, per tal que l'aliment sofreixi el mínim de transformació.
I hi ha una altra cosa que també sempre ens queda aquell interrogant, que avui dia està molt més solucionat amb aquest material, que diuen que també ve de l'espai, ve de l'espai, que es va posar primer a prova o es va utilitzar i es va practicar amb ell, amb els astronautes, d'això, que és el teflon, que evita,
sí,
que els aliments s'enganxin.
És
però
un plàstic, sí.
Potser hi ha algun altre truc, a part d'aquest teflon, que ens pot evitar que se'ns enganxin els aliments.
Home, de trucs cadascú potser podríem dir...
Clar,
uns
trucs
els
des del punt de vista de la ciència,
sí,
això, eh?
Des del punt de vista de la ciència, a veure, per què s'enganxen els aliments, diríem, no? Doncs la idea, que també ho explica molt bé Claudi Mans, que abans comentàvem, doncs és la propietat de la tensió superficial. La tensió superficial és una propietat que tenen els materials o els líquids en particular, que és el de mantenir la seva superfície, diríem, no? I per això, quan nosaltres rentem, doncs amb el sabó, una de les coses que fa perquè l'aigua renti bé és disminuir la tensió superficial, no? Llavors, quan posem ou per fer una truita amb una paella, que s'enganxi no depèn de la tensió superficial, diríem, del producte, és a dir, en aquest cas de l'ou i de la truita, i de l'efecte que sobre aquest producte produeixi la paella. Si és de ferro, hi ha una força d'atracció més gran del ferro sobre l'ou, que no pas si, en comptes de ser una paella de ferro, és una paella de ferro però amb un recobriment de teflon. El plàstic produeix menys força, atrau amb menys força l'ou, i això fa que, per tant, l'ou tingui la seva tensió superficial, el pugui fer, diríem, més homogeni, per tant, que no s'enganxi. En canvi, en el ferro, com que el ferro tiba molt, diríem, no?, doncs fa que s'enganxi, no?
Així de fàcil és això, eh? Bueno, un cop tenim l'explicació, ho entenem tot, o gairebé tot. Doncs aquests bocins de ciència que aquesta segona setmana consecutivament ens ha parlat el Josep Enric Llebot de ciència i astronomia, un tema que avui dia, vaja, és que està... Cada dia gairebé en veiem els diaris entre esferificacions i qui sap quantes coses més. Molt oportú també aquest tema per aquestes dates, vaja. Josep Enric Llebot, molt bona setmana.
Molt bé, gràcies.
Vinga. Igualment.